Són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Es mantenen les restriccions per tal d'evitar incendis forestals a Catalunya, continuen tancats els nous espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es poden fer certes activitats al medi natural. A més, hi ha més d'un centenar de municipis catalans en perill extrem d'incendi. Mentrestant, l'onada d'incendis continua castigant la península amb una quarantena de focs actius, un bomber ha mort i un altre ha resultat ferit en les tasques d'extinció d'un incendi de Lleó, justament a Lleó. Les flames d'un dels incendis han entrat al Parc dels Pics d'Europa i al nord de Càceres en un gran incendi que abans s'ha desbocat. Des de Catalunya, el govern ha enviat més mitjans per ajudar a combatre els focs que devoren al nord-est de la península. Ferran García és el sotsinspector dels bombers encarregat d'aquest dispositiu que ha sortit avui mateix cap a Extremadura.
De vehicles, una columna mòbil de 6 vehicles amb comandaments intermitjos, que són un Eco i un Delta. També vehicle especialitzat, o sigui, el grup del GRAF, els especialistes en foc forestal, i mitjans aeris que sortiran a part de nosaltres. Jo crec, així, a bote pronto, que ens donaran un sector geogràfic, o sigui, ens donaran una part d'incendi. Per què? Pues perquè al final els mitjans en què fem front a l'incendi són cada cos té els seus.
És dilluns 18 d'agost del 2025 i tenim més titulars que els recollim amb Maite Polo. Cambrils homenatja a les víctimes de l'atac jihadista que va patir la nit del 17 i 18 d'agost del 2017.
Amb motiu del 8è aniversari de l'atemptat, l'Ajuntament de Cambrils ha organitzat aquest matí un acte institucional per retre homenatge a les víctimes dels atacs a Barcelona i Cambrils.
Pendents avui de la trobada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca.
El president nord-americà ha advertit Zelensky en un missatge a les xarxes socials que no recuperarà Ucraïna ni podrà entrar a l'OTAN. El president ucraïnès està acompanyat per líders europeus.
Tàrrega manté la vigilància privada a la piscina després que aquest cap de setmana han aparegut excrements humans a les seves aigües.
Els vigilants privats revisen motxilles i bosses de banyistes. Les comarques de Lleida han patit una desena de tancaments de piscines per excrements a l'aigua aquest estiu.
I en cultura avui comença el 43è Festival Es Dansa, amb la mirada posada a la formació, la participació i a la descoberta de companyies i esbarts d'arreu del món.
Durant tota aquesta setmana, l'Espresa serà l'epicentre de la dansa. Aquest dilluns ha estat la companyia mexicana Cuezco Matel els encarregats de fer ballar les seves danses a la plaça major del poble.
En esports, Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia.
En futbol, el Girona traspassa a Miguel Gutiérrez al Nàpols.
El lateral madrileny ha viatjat aquest dilluns a la localitat italiana per passar revisió mèdica. Amb el traspàs, el club gironí ingressarà 10 milions d'euros, però perdrà una peça clau en l'esquema de Mitchell.
Fem ara un cop d'ull al temps, la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Situació molt xafogosa, però com a mínim ja està baixant la temperatura respecte a ahir. En qualsevol cas, el que ens queda d'aquest dilluns no serà precisament fred. Tot el contrari, encara arribarem a fregar els 37-38 graus de màxim en molts indrets de les comarques de Ponent, també per sobre dels 35 graus a l'interior de l'Ebre o també a la plana del Gironès, del Pla de l'Estany o de l'Empordà. En qualsevol cas, ja diem, deixem enrere els 40 graus de dies enrere. I també estan arribant núvols que cada cop deixen el cel més carregat i al llarg d'aquesta tarda tindrem algunes tempestes, les més fortes al Prepirineu, sobretot entre el Ripollès, el Berguedà i Osona. I ja entrada la tarda i vespre, algunes tempestes també per les comarques de Ponent o de l'Ebre, que aquesta propera nit afectaran d'altres comarques. De fet, podem destacar que aquesta matinada serà molt xafogosa, però amb una situació d'algunes tempestes. Les més fortes a cavall del Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluismi. Al control de so, Xavi Navarro. A la redacció i coordinació, Montse Huguet. Us parla Pere Sanz. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Com dèiem, avui dilluns es mantenen les restriccions per tal d'evitar incendis forestals a Catalunya. Continuen tancats els nous espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es poden fer certes activitats al medi natural. A més, hi ha 116 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, de l'Alt Empordà, del Baix Camp, del Baix Ebre, de la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'ahir diumenge, que va ser el pic de l'estiu de l'onada de calor. El perill, però, segueix molt alt, com dèiem, a Ponent, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a punts de l'Alt Empordà.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a través de la xarxa Twitter per extremar la precaució davant d'aquest alt risc d'incendis forestals. Justament Illa també ha anunciat l'enviament a les comunitats autònomes afectades pels tràgics incendis d'un nou avió de vigilància i atac, un bombarder, dues columnes mòbils de bombers i mitjans aeris del cos dels Mossos d'Esquadra. Uns d'aquests mitjans han sortit de Lleida. Víctor Paracuello, Lleida Televisió, bon dia.
Una cinquantena de bombers de la Generalitat de tots els punts de Catalunya han sortit aquest dilluns al matí amb destinació a Extremadura. El dispositiu s'ha muntat a partir d'un avís que el CNEM, el Centre Nacional d'Emergències, ha enviat diumenge a tots els bombers de l'Estat. En menys de 24 hores s'ha creat aquest equip. Encara no saben a quina part d'Extremadura els tocarà treballar, ja que les necessitats canvien amb el pas del temps. Serà un treball conjunt on l'objectiu és ajudar a extingir qualsevol dels focus actius actuals. Ferran García, sotinspector de bombers encarregat del dispositiu, ha explicat el nombre d'efectius que hi participen i les tasques que realitzaran.
A nivell de Generalitat s'ha muntat un dispositiu de vehicles, una columna mòbil de 6 vehicles amb comandaments intermitjos, que són un Eco i un Delta. També vehicle especialitzat, o sigui, el grup del GRAF, els especialistes en foc forestal, i mitjans aeris que sortiran a part de nosaltres. Jo crec, així, a bote pronto, que ens donaran un sector geogràfic. O sigui, ens donaran una part d'incendi. Per què? Pues perquè al final els mitjans en què fem front a l'incendi són cada cos té els seus.
El dispositiu està previst que es quedi allí fins divendres, tot i que en cas que la situació millorés considerablement, podrien retornar abans.
I és que l'onada d'incendis continua castigant la península, amb una quarantena de focs actius a Espanya i una desena d'incendis a Portugal. I ja hem de parlar de la quarta víctima mortal, un bomber que treballava en l'extinció d'un incendi a Lleó. Justament a la província de Lleó, les flames d'un dels focs han entrat al Parc dels Pics d'Europa i al nord de Càceres, un gran incendi avança, sembla ser desbocat. Irene Sarlés, bon dia.
Bon dia. La comunitat autònoma amb més focs actius és Castella i Lleó, amb 27 incendis, 10 dels quals en el nivell màxim d'alerta i 10 més en nivell greu. Uns 3.300 veïns han sigut desallotjats. L'incendi de Caín a Lleó afecta ja el Parc Natural dels Pics d'Europa i un dels incendis de Zamora va camí de ser el més gran de la història d'Espanya, amb més de 31.500 hectàrees afectades.
A Galícia segueixen actius 12 incendis que cremen a la província d'Ourense, dos dels quals estan en situació de màxima emergència.
Ja han cremat més de 50.000 hectàrees i centenars de veïns han sigut evacuats. La línia d'alta velocitat Galícia-Madrid segueix interrompuda.
I seguim aquest repàs. A Extremadura hi ha 7 grans incendis actius. Un dels que més preocupa és el que crema al nord de Càceres, ja que el foc avança sense control.
Després de 6 dies ja ha cremat 11.000 hectàrees i 17 mitjans aeris segueixen treballant en una zona complicada i de difícil accés. Per ara s'ha decretat el confinament de 4.000 habitants del municipi d'Herbàs i les flames podrien entrar a territori de Castella i Lleó.
Doncs davant la greu situació dels incendis que arrasen diverses comunitats, alguns actors demanen al govern espanyol que prengui el control de la gestió declarant el nivell 3 d'emergència.
La vicepresidenta primera del govern, Maria Jesús Montero, ha assegurat aquest matí des de la base militar de Rota que són les comunitats les que ho han de sol·licitar.
Siempre hemos dicho que en estas circunstancias hay que hacer lo que el entorno más inmediato entienda más oportuno. Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el gobierno de España, pero respetamos igualmente que con el nivel 2 todos los medios de España se ponen al servicio del mando del presidente autonómico, que es, en este caso, quien dirige la operación.
De la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit en declaracions a Televisió Espanyola que molts dels incendis que devasten Espanya són incontrolables i ha demanat confiar en la feina dels tècnics especialistes en extinció.
Son muchísimos incendios y muchísimos focos que lo que tienden es a retroalimentarse, que tienen una virulencia muy especial y que, por lo tanto, la labor fundamental es salvar vidas, siendo consciente de que en muchas ocasiones el fuego, hasta que no haya un cambio meteorológico, no se va a poder controlar.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències que treballa en l'extinció dels focs.
I justament els incendis que afecten bona part de la península han activat una nova picabaralla política, l'enèsima picabaralla política, entre el govern central i el Partit Popular. Avui la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha titllat de cortina de fum la proposta de pacte d'estat pel clima llançada ahir pel president del govern, Pedro Sánchez.
Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
Doncs aquests incendis coincideixen avui amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals. Els experts recalquen la importància de preservar i gestionar els boscos entre tots, administracions i ciutadania, i adverteixen que es trigarà anys en revertir el risc de foc als boscos després de dècades d'acumular-s'hi biomassa. Maite Polo.
A Catalunya es donen dos factors alhora que propicien el risc d'incendi forestal: l'emergència climàtica i l'acumulació de combustible en una part important dels boscos de titularitat privada, que són un 80% del total. Per això, pal·liar la situació requerirà temps. Ho ha explicat a la xarxa Eduard Plana, responsable del grup de política forestal i governança del risc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Tots dos factors el que ens posen és un repte molt gros, perquè tots dos factors porten una inèrcia molt gran. Això és com un gran transatlàntic, el qual porta ja moltes dècades d'anar-se movent. Fins i tot, si ara fóssim molt eficients en totes les polítiques de mitigació de canvi climàtic, els seus resultats possiblement tampoc el veuríem en dècades.
Plana demana més ajuts per als propietaris forestals i apel·la a la responsabilitat individual davant de possibles focs.
Allò dels incendis ja no és només una cosa que veiem a través de les pantalles, és quelcom que ens pot passar a nosaltres. Hem de, el cas, per exemple, que tinguem una vivenda propera a la trama forestal, hem de fer una mirada, hem de veure si arriba un foc, quina capacitat tinc realment de que les flames no em cremin la casa. Evidentment, la seguretat teva, de la teva família, és fonamental i hem de posar de la nostra part.
Sobre les comarques de Lleida, on van morir dues persones en un incendi de vegetació l'1 de juliol, Plana destaca que s'enfronten a un doble repte: tenir cura de les zones tradicionalment de risc i aquelles que també ho seran a partir d'ara, amb les temperatures extremes.
Notícies en xarxa.
Ja hem parlat dels incendis que coincideixen amb aquesta onada de calor i ja hem escoltat la previsió meteorològica. L'onada de calor que ha deixat algun rècord històric de temperatura a marxa, però encara no, i avui la calor encara és alta a molts punts de Catalunya. A partir de demà, la calor desmesurada dels darrers dies i nits no es tornarà a repetir. La setmana ens encamina cap a temperatures habituals o fins i tot lleugerament per sota de la mitjana. Però, com dèiem, avui la temperatura encara és alta. Pau Pasqual ha pogut copsar com ha afectat aquesta temperatura a la població.
Bona tarda. Inici de la fi de l'onada de calor que ha afectat Catalunya aquestes primeres setmanes d'agost. Arriba una massa d'aire procedent de l'Atlàntic que farà baixar la temperatura i que deixarà endarrere les caloroses nits d'agost que s'han hagut de combatre amb tècniques variades.
Pues les he passat regulint, però amb el ventilador de sostre bastant bé. La millor compra fa un parell d'anys.
Mira, de dia amb l'aire condicionat i per la nit amb el ventilador, perquè si no, no es pot estar. Fa una miqueta de corrent i tal, amb tot obert, i així fem.
Una onada de calor que ha deixat el rècord històric de temperatura màxima recollida el mes d'agost per l'Observatori Fabra amb 38,9 graus aquest passat dissabte. Davant d'aquesta situació, la gent s'ha reinventat.
Pues jo la nit la passo bé perquè poso l'aire condicionat al menjador i mentre cap endintre l'habitació. Jo me faig això i a més tinc un ventilador sostre.
Avui comença la davallada, però el punt de partida és tan alt que la desesperació és notòria.
Home, moltes ganes.
Estem ressant perquè arribi demà i baixin les temperatures a alguna temperatura suportable.
Ho estic desitjant que baixin, però de cop, i que faci el fred aquell que feia abans, que no el farà, que et talli la cara, saps?
De totes maneres, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna a Catalunya per aquesta nit, especialment al litoral.
Pràcticament un quart i a la plana internacional pendents avui de la trobada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, a la Casa Blanca. El president d'Ucraïna viatja als Estats Units acompanyat per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i diversos líders europeus, com ara el president francès o el canceller alemany.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit a Zelensky en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, que no recuperarà Ucraïna ni podrà entrar a l'OTAN. Un missatge que arriba hores abans de la trobada crucial a la Casa Blanca amb el president ucraïnès i diversos líders europeus. De la seva banda, Zelensky ha afirmat que mai haurien d'haver cedit Crimea i que les converses als Estats Units han de servir per acabar amb aquesta guerra de manera ràpida i segura.
Cambrils ha homenatjat aquest matí les víctimes de l'atac jihadista que va patir la nit del 17 i el 18 d'agost del 2017. Amb motiu del 8è aniversari, l'Ajuntament de Cambrils ha organitzat un acte institucional. L'alcalde de Cambrils, d'aquesta població, Oliver Klein, acompanyat de diferents regidors i regidores, ha presidit un acte on també hi ha estat presents representants de diferents cossos de seguretat i una de les víctimes d'aquella matinada d'ara fa 8 anys. Canal Reus, Paula Garrido.
Passada la mitjanit del 18 d'agost de 2017, els terroristes que van atemptar a la Rambla de Barcelona ho van fer també a Cambrils, provocant la mort d'una dona al municipi. 8 anys després, el consistori cambrilenc, així com els cossos de seguretat i una representació de les víctimes d'aquella jornada, s'han trobat al matí d'aquest dilluns a la plaça de la Pau en un emocionant i sincer homenatge a les víctimes i a les seves famílies. El govern cambrilenc ha volgut condemnar els fets amb un comunicat de rebuig a la violència. De la mateixa manera, ha mostrat el seu suport cap a les persones afectades i ha expressat paraules d'agraïment per l'actuació dels cossos de seguretat aquella nit. L'Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
Per Cambrils és molt important cada any recordar uns fets que no haguessin hagut de passar mai, uns fets tràgics. Jo en aquell moment també els cossos de seguretat, i en concret la policia local nostra, va actuar molt ràpidament i la veritat que es va troncar aquest somni, aquesta realitat de Cambrils com a lloc de pau, com a lloc de convivència, com a lloc de passar l'estiu.
Per la seva banda, el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, ha denunciat els actes d'odi i alhora ha reafirmat el compromís dels cossos policials per garantir una societat lliure i inclusiva. L'acte finalitzat amb una ofrena floral i amb un sentit minut de silenci.
Ens situem ara a Vilafranca del Penedès, on ha entrat avui en funcionament el dispositiu d'acollida per a temporers de la campanya de la Verema. Enguany, l'alberg humanitari temporal adreçat a les persones que es troben en recerca de feina per la Verema s'ubica de manera excepcional al gimnàs municipal. Miquel Cuenca, Ràdio Vilafranca, bon dia.
Aquest dilluns s'ha posat en marxa a Vilafranca l'alberg pels temporers que tenen permís de treball i estan en recerca de feina per la Verema. El servei, gestionat per la Creu Roja en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, té com a finalitat garantir un lloc digne per dormir i cobrir també les necessitats bàsiques d'alimentació i higiene de les persones temporeres que es troben en una situació de vulnerabilitat social. Escoltem a Marina Palau, ella és la coordinadora de l'alberg.
Estem doncs adaptant una mica tot plegat, a dalt tot el tema de lavabos, dutxes, tal, perquè el que oferim és dormir, poder dutxar-se, sopar, esmorzar i també que se'n puguin emportar una mica de menjar pel dia.
Per poder accedir a l'espai serà imprescindible realitzar prèviament un tràmit administratiu a través de la policia local. El temps d'estada serà d'uns 3 dies amb la possibilitat de 3 dies més de pròrroga i l'alberg estarà obert de 8 del vespre a 8 del matí fins l'11 de setembre.
I Tàrrega manté la vigilància privada a la piscina després de detectar presència d'excrements humans a les aigües. La piscina es va veure obligada a tancar les seves portes el passat dissabte. Era la tercera vegada en una setmana i per aquest motiu, des de l'Ajuntament de la ciutat, es van prendre mesures extraordinàries. Miquel Àngel de Viu, Tàrrega Televisió.
Fins a 3 vegades en només una setmana s'han hagut de tancar les piscines municipals de Tàrrega per la detecció d'excrements humans al bas de l'equipament. El darrer va ser el passat dissabte. Per tal de garantir el correcte funcionament del servei, l'Ajuntament ha decidit contractar un servei de vigilància privada que romandrà actiu fins al pròxim 7 de setembre. L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat el funcionament d'aquests controls.
Un controlador d'accessos i una persona amb auxiliar de seguretat per dins la piscina. La seva feina només serà estar pendent del vas de la piscina, del que passa dins. Els recepcionistes demanin noms, cognoms i DNI de les persones que compren entrada per un dia.
Pijuan ha lamentat que en plena onada de calor la ciutadania hagi quedat sense un espai de refugi climàtic i ha recordat que aquests fets poden comportar conseqüències penals.
No és una sanció o una multa si els enganxen, és que és pena de presó. És que se'n van al jutjat perquè és un delicte contra la salut pública.
A la província de Lleida ja s'han detectat fins a 10 casos similars en piscines de diferents municipis. Tot apunta que la reiteració d'aquests incidents podria estar relacionada amb un repte viral que circula a les xarxes socials.
I aquest dilluns els veïns de Sant Cugat s'han despertat amb una amarga sorpresa. Una de les tres branques principals del Pi d'en Xandri, símbol de la ciutat, ha caigut. Encara es desconeixen les causes d'aquest trencament. Marc Castro, Cugat Mèdia, bon dia.
Una de les tres branques principals del Pi d'en Xandri ha caigut. La policia local, Protecció Civil i tècnics de Medi Ambient ja es troben al lloc dels fets. Amb les primeres inspeccions, els tècnics descarten que sigui un acte vandàlic i ho atribueixen a les extremes temperatures. Segons l'alcalde accidental, Carles Brugueroles, la vida de l'arbre no corre perill.
Pot indicar que són causes naturals, que tenen a veure amb les altes temperatures, però sobretot amb la necessitat de constatar que això no s'hauria de repetir, no? I que la vida de l'arbre, doncs, que no perilla, no? Això ho aniran dirimint els tècnics, els especialistes ara donen les properes hores, i és una mica, doncs, el que sobretot ens interessa doncs fer, no? Doncs veure què podem fer per millorar la condició de vida de l'arbre i per garantir la seva pervivència, que és el que tothom vol.
El Pi d'en Xandri es va incorporar al catàleg d'arbres i arbredes monumentals al país, tal com es va publicar el 8 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer arbre santcugatenc i el quart del Vallès Occidental, distingit com a arbre monumental.
I avui arriba a Tarragona l'aigua de Sant Magí, transportada amb carros des de les fonts de la Brufaganya, perdó. Els barrils d'aquesta aigua es transporten amb carruatges escortats per portants que van a peu. Tarragona Ràdio.
Diu la llegenda que Sant Magí va ser un eremita que va viure durant 30 anys en una cova a la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua on actualment hi ha la capella de les Fonts. Els portants van pujar dissabte fins la Brufaganya i després de cobrir un recorregut de 62 quilòmetres avui han tornat a la ciutat. Els portants s'han trobat amb temperatures molt altes i sort que han pogut remullar els peus al riu Gaià. Carles Salvador i Sergi Batxes, coordinadors dels portants.
Tots els peus amb remull, ja posem unes cadiretes preparat.
Home, realment el canvi de temperatura ha estat molt sobtat. Justament la parada abans de Santes Creus on som, que és el pont d'Armentera, al sortir del cotxe hem dit, carai, han passat 7 quilòmetres, però a nivell de temperatura hem pujat 10 o 12 graus, no?
Els carros i carruatges entraran aquesta tarda a la ciutat entre olor d'alfàbrega, el so de cavalls i l'aigua que repartirà entre els tarragonins i les tarragonines.
Moment ara per la cultura. Avui comença el 43è Festival Es Dansa, amb la mirada posada a la formació, la participació i la descoberta de companyies i esbarts d'arreu del món. Gerard Puigdemont, Olot Televisió.
Enguany el tret de sortida del 43è Festival Es Dansa de les Preses l'ha donat la companyia de Mèxic Cuezcoatl. La mexicana, però, no serà l'única cultura que es podrà descobrir durant aquesta setmana. També es podran veure danses de Colòmbia, Geòrgia i Benín, però sempre posant l'accent a les propostes de casa i que posen en valor la dansa i les músiques d'arrel tradicional catalana, però també a la cultura gallega i la basca. Com sempre, el festival segueix endinsant-se en les diferents línies de treball. En parla la seva directora, Núria Feixes.
El festival té diverses línies de treball, una és aquesta la formació, però l'altra és la participació, l'altra és aquesta part d'exhibició i l'altra és la part de divulgació que creiem que també és molt important.
Durant els primers dies de festival es podran veure propostes com Udols, d'Alba Careta i Enrio a través del treball inclòs a la col·lecció Cantut, la qual recupera cançons de bressol de diferents cultures i que els dona peu a recuperar melodies tradicionals de les comarques gironines. Aquest dimarts Sara Cano i els joves participants del programa d'impuls a danses d'arrel mostraran Vibra, una peça que agafa elements de la dansa de la mort de verges, la jota o els balls de bastons per explorar la memòria, el ritme i el moviment col·lectiu. Les nits de dansa seran un bon preludi del que al cap de setmana es podrà veure a l'espectacle Danses del Món. Tampoc hi faltaran els tallers formatius, els matins i els parlem de, els debats cada tarda a diferents punts de les preses.
I ara, els esports. Esports que ens porta Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Pere. Comencem parlant de futbol i és que el Girona traspassa Miguel Gutiérrez al Nàpols. A falta de confirmació oficial, però el lateral madrileny ha viatjat aquest dilluns a la localitat italiana per passar revisió mèdica abans de convertir-se en nou jugador del vigent campió de la Sèrie A. D'aquesta manera, el Girona es queda sense un dels jugadors importants en l'esquema de Mitchell. El traspàs, però, suposa 10 milions d'euros per la Caixa gironina, pel 50% dels drets del futbolista. També en futbol, l'Espanyol va guanyar l'Atlètic de Madrid per 2-1 amb remuntada inclosa. Tot i el triomf, el tècnic blanquiblau Manolo González ha demanat a la directiva més reforços.
Fa falta gastar els calés que tenim. Els calés que tenim s'han de gastar tots, per això estan. Els calés s'han d'estar al camp i no al banc, per dir alguna cosa. Llavors sabem que perquè l'equip sigui més equilibrat necessitem unes peces que falten i això ajudarà que l'equip sigui més competitiu. El que diem que la gent tingui competència i que si tenim lesions o tenim sancions, doncs l'equip pugui competir igual de bé.
També en futbol, el Barça, després de la victòria en l'estrena a la Lliga, torna a centrar els seus esforços en inscriure jugadors. La prioritat és Chesney, que encara no pot jugar. Avui el director de les seccions professionals del club, Xavi O'Callaghan, ha confirmat la via dels avals per complir amb el fair play financer que demana la Lliga.
Nosaltres, la temporada passada, com us he dit, ens van passar, doncs, entre tot el que és no inscriptible, 7 milions. La Lliga que et diu, molt bé, vostè em va dir que gastaria un diners, se n'ha gastat 7 milions més. L'única forma que tinc de controlar això és demanar-li un aval perquè em garanteixi que la temporada que ve vostè complirà. I això és el que ha passat. Això va passar fa 2 anys, ha tornat a passar aquesta vegada.
I en bàsquet, l'ACB ha sortejat avui el calendari de la competició i els 5 equips catalans de la màxima categoria ja coneixen el camí del curs 25-26. El Barça començarà el primer cap de setmana d'octubre a València i en la segona jornada rebrà el Haiopos Lleida, un Lleida que debutarà a casa rebent el Breogán. De la seva banda, el Joventut de Badalona començarà la pista del Granada i s'estrenarà a casa amb el Casademont Saragossa. El Baxi Manresa debutarà a Tenerife i jugarà la segona jornada al Nou Congost davant del Granada. I el Girona iniciarà el curs visitant la pista del Burgos i tindrà l'estrena a Fontejau davant del Múrcia. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard, per aquesta informació esportiva. Poc més de 3 minuts i arribem a 2:15.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la encontramos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí. Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day.
Són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
I a aquesta hora es mantenen les restriccions per tal d'evitar incendis forestals a Catalunya. Continuen, per tant, tancats els nous espais naturals que tenen accés restringit des del passat dissabte i que no es poden fer també, recordem, certes activitats de medi al medi natural. A més, hi ha més d'un centenar de municipis catalans en perill extrem d'incendi. Mentrestant, l'onada d'incendis continua castigant la península amb una quarantena de focs encara actius i ben actius. Un bomber ha mort i un altre ha resultat ferit a les tasques d'extinció d'un incendi de Lleó. Justament a Lleó, les flames d'un d'aquests incendis han entrat al Parc dels Pics d'Europa i al nord de Càceres. Una gran massa de foc està avançant desbocada. Des de Catalunya, el govern ha enviat més mitjans per ajudar a combatre els focs que devoren aquest nord-oest de la península. Ferran García és el sotsinspector de bombers encarregat del dispositiu que ha sortit avui mateix cap a Extremadura.
De vehicles, una columna mòbil de 6 vehicles amb comandaments intermitjos, que són un Eco i un Delta. També vehicle especialitzat, o sigui, el grup del GRAF, els especialistes en foc forestal, i mitjans aeris que sortiran a part de nosaltres. Jo crec, així, a bote pronto, que ens donaran un sector geogràfic, o sigui, ens donaran una part d'incendi. Per què? Pues perquè al final els mitjans en què fem front a l'incendi són cada cos té els seus.
Altres notícies de la jornada d'aquest dilluns les expliquem ara en aquests titulars. Per exemple, avui a Cambrils hi ha hagut un homenatge a l'atemptat que es va produir el 2017 en aquesta localitat de Tarragona.
Amb motiu del 8è aniversari d'aquest atemptat, l'Ajuntament de Cabrils ha organitzat aquest matí un acte institucional per retre homenatge a les víctimes dels atacs tant de Barcelona com de Cambrils.
I avui, molt pendents de la trobada entre el president dels Estats Units i el president d'Ucraïna a la Casa Blanca.
El president nord-americà Donald Trump va advertir Zelensky en un missatge a les xarxes socials que no recuperarà Ucraïna ni podrà entrar a l'OTAN. El president ucraïnès està acompanyat per líders europeus.
I atenció a aquesta notícia, Tàrrega manté la vigilància privada a la piscina després que aquest cap de setmana han aparegut excrements humans a les seves aigües.
Els vigilants privats revisen motxilles i bosses de banyistes. Les comarques de Lleida han patit una desena de tancaments de piscines per excrements a l'aigua aquest estiu.
I en cultura, la música de Joan Dausà torna avui a sonar al Festival Cap Roig per segon dia consecutiu.
El Catán repeteix avui el concert íntim només amb piano i veu, on repassa els seus grans èxits i recupera cançons poc habituals.
Apuntem ara al titular d'esports, Eduard Cabré, bon dia.
Bon dia.
En futbol, parlem de futbol i parlem del Girona que traspassa a Miguel Gutiérrez, al Nàpols.
Sí, el lateral madrileny ha viatjat aquest dilluns a la localitat italiana per passar revisió mèdica. Amb aquest traspàs, el club gironí ingressarà 10 milions d'euros, però perdrà una peça clau en l'esquema de Mitchell.
Hem parlat de risc d'incendi, ara fem un cop d'ull al temps, la previsió meteorològica, per saber fins quan ha de durar aquesta calorada aquí a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Situació molt xafogosa, però com a mínim ja està baixant la temperatura respecte ahir. En qualsevol cas, el que ens queda d'aquest dilluns no serà precisament fred. Tot el contrari, encara arribarem a fregar els 37-38 graus de màxima en molts indrets de les comarques de Ponent, també per sobre dels 35 graus a l'interior de l'Ebre o també a la plana del Gironès, del Pla de l'Estany o de l'Empordà. En qualsevol cas, ja diem, deixem enrere els 40 graus de dies enrere. I també estan arribant núvols que cada cop deixen el cel més carregat i al llarg d'aquesta tarda tindrem algunes tempestes, les més fortes al Prepirineu, sobretot entre el Ripollès, el Berguedà i Osona. I ja entrada la tarda i vespre, algunes tempestes també per les comarques de Ponent o de l'Ebre, que aquesta propera nit afectaran d'altres comarques. De fet, podem destacar que aquesta matinada serà molt xafogosa, però amb una situació d'algunes tempestes. Les més fortes a cavall del Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Us seguirem a la xarxa.
Al control de so, Xavi Navarro. A la redacció i coordinació, Montse Huguet. Us parla Pere Sanz. Passen uns 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ho dèiem a la nostra portada, avui dilluns es mantenen les restriccions per tal d'evitar incendis forestals a Catalunya. Continuen tancats els nous espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es poden fer certes activitats al medi natural. A més, hi ha 116 municipis de 13 comarques catalanes en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, de l'Alt Empordà, del Baix Camp, del Baix Ebre, de la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià i també de la Terra Alta.
Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'ahir diumenge, que va ser el pic de l'estiu de l'onada de calor, però el perill segueix molt alt, com dèiem, a Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà.
El president de la Generalitat, justament Salvador Illa, ha fet una crida a través de les xarxes socials, en aquest cas Twitter, per extremar la precaució davant d'aquest alt risc d'incendis forestals a Catalunya. Justament Illa també ha anunciat l'enviament a les comunitats autònomes afectades pels tràgics incendis d'un nou avió de vigilància, un bombarder, dues columnes mòbils de bombers i mitjans aeris del cos dels Mossos d'Esquadra. Un d'aquests mitjans, d'aquest dispositiu, ha sortit de Lleida. Víctor Paracuello, Lleida TV.
Una cinquantena de bombers de la Generalitat de tots els punts de Catalunya han sortit aquest dilluns al matí amb destinació a Extremadura. El dispositiu s'ha muntat a partir d'un avís que el CNEM, el Centre Nacional d'Emergències, ha enviat diumenge a tots els bombers de l'Estat. En menys de 24 hores s'ha creat aquest equip. Encara no saben a quina part d'Extremadura els tocarà treballar, ja que les necessitats canvien amb el pas del temps. Serà un treball conjunt on l'objectiu és ajudar a extingir qualsevol dels focus actius actuals. Ferran García, sotsinspector de bombers encarregat del dispositiu, ha explicat el nombre d'efectius que hi participen i les tasques que realitzaran.
A nivell de Generalitat s'ha muntat un dispositiu de vehicles, una columna mòbil de 6 vehicles amb comandaments intermitjos, que són un ECO i un Delta. També vehicle especialitzat, o sigui, el grup del GRAF, els especialistes en foc forestal, i mitjans aeris que sortiran a part de nosaltres. Jo crec, així, a bote pronto, que ens donaran un sector geogràfic. O sigui, ens donaran una part d'incendi. Per què? Pues perquè al final els mitjans en què fem front a l'incendi són cada cos té els seus.
El dispositiu està previst que es quedi allí fins divendres, tot i que en cas que la situació millorés considerablement, podrien retornar abans.
Dibuixem ara el mapa d'aquests incendis que afecten i estan castigant la península. Recordem una quarantena de focs actius a Espanya i una desena d'incendis a Portugal. I ja hem de parlar també de la quarta víctima mortal, un bomber que treballava a l'extinció d'un incendi a Lleó. Justament a la província de Lleó, les flames d'un dels focs han entrat al parc dels Pics d'Europa i al nord de Càceres. Un gran incendi avança desbocat. Irene Salés.
A la comunitat autònoma amb més focs actius és Castella i Lleó, amb 27 incendis, 10 dels quals en el nivell màxim d'alerta i 10 més en nivell greu. Uns 3.300 veïns han sigut desallotjats. L'incendi de Caín a Lleó afecta ja el Parc Natural dels Pics d'Europa i un dels incendis de Zamora va camí de ser el més gran de la història d'Espanya, amb més de 31.500 hectàrees afectades.
I de Castella i Lleó a Galícia, on segueixen actius 12 incendis que cremen a la província d'Ourense, dos dels quals estan en situació de màxima emergència.
I ja han cremat més de 50.000 hectàrees i centenars de veïns han sigut evacuats. La línia d'alta velocitat Galícia-Madrid segueix interrompuda a hores d'ara.
Tanquem recorregut a Extremadura, on hi ha 7 grans incendis actius. Un dels que més preocupa és el que crema al nord de Càceres, ja que el foc avança sense control.
Després de 6 dies ja ha cremat 11.000 hectàrees i 17 mitjans aeris segueixen treballant en una zona que és complicada i de difícil accés. Per ara s'ha decretat el confinament dels 4.000 habitants del municipi d'Herbàs i les flames podrien entrar a territori de Castella i Lleó.
Doncs ja tenim el mapa de la situació davant d'aquesta greu situació dels incendis que arrasen diverses comunitats. Alguns actors demanen al govern espanyol que prengui el control de la gestió declarant el nivell 3 d'emergència.
La vicepresidenta primera del govern, Maria Jesús Montero, ha assegurat aquest matí des de la base militar de Rota que són les comunitats autònomes les que ho han de sol·licitar.
Siempre hemos dicho que en estas circunstancias hay que hacer lo que el entorno más inmediato entienda más oportuno. Si las comunidades autónomas creen que tienen que activar el nivel 3, aquí está el Gobierno de España, pero respetamos igualmente que con el nivel 2 todos los medios de España se ponen al servicio del mando del presidente autonómico, que es, en este caso, quien dirige la operación.
De la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit en declaracions a Televisió Espanyola que molts dels incendis que devasten Espanya són incontrolables i ha demanat confiar en la feina dels tècnics especialistes en extinció.
Son muchísimos incendios y muchísimos focos que lo que tienden es a retroalimentarse, que tienen una virulencia muy especial y que por lo tanto la labor fundamental es salvar vidas, siendo consciente de que en muchas ocasiones el fuego, hasta que no haya un cambio meteorológico, no se va a poder controlar.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències que treballa en l'extinció dels focs.
Doncs com era d'esperar, aquests incendis, aquesta tasca d'extinció d'aquests incendis que afecten bona part de la península han provocat una nova picabaralla política, una més en el que portem d'any, entre el govern central i el Partit Popular. Avui mateix la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha titllat de cortina de fum la proposta de pacte d'estat pel clima llançada ahir pel president del govern, Pedro Sánchez.
Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
Doncs bé, casualitats, aquests incendis coincideixen avui amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals. Els experts recalquen la importància de preservar i gestionar els boscos entre tots, entre administracions, entre ciutadania, i adverteixen també aquests experts que es trigarà anys en revertir el risc de foc al bosc després de dècades d'acumular-s'hi biomassa. Maite Polo.
A Catalunya es donen dos factors alhora que propicien el risc d'incendi forestal: l'emergència climàtica i l'acumulació de combustible en una part important dels boscos de titularitat privada, que són un 80% del total. Per això, pal·liar aquesta situació requerirà temps, fins i tot dècades. Ho ha explicat a la xarxa Eduard Plana, responsable del grup de política forestal i governança del risc del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Tots dos factors el que ens posen és un repte molt gros, perquè tots dos factors porten una inèrcia molt gran. Això és com un gran transatlàntic, el qual porta ja moltes dècades d'anar-se movent. Fins i tot, si ara fóssim molt eficients en totes les polítiques de mitigació de canvi climàtic, els seus resultats possiblement tampoc el veuríem en dècades.
Plana demana més ajuts per als propietaris forestals i apel·la a la responsabilitat individual davant de possibles focs, que són més a prop que mai, mantenint nets de vegetació als vols de les cases. Sobre les comarques de Lleida, on van morir dues persones en un incendi de vegetació l'1 de juliol, aquest expert destaca que s'enfronten a un doble repte: tenir cura de les zones que han estat tradicionalment en risc d'incendi i d'aquelles altres que també ho seran a partir d'ara amb les temperatures extremes.
Hem parlat d'aquests incendis que coincideixen amb aquesta onada de calor i ja hem escoltat la previsió meteorològica, la previsió del temps. L'onada de calor, que ha deixat algun rècord històric de temperatura, marxa, però encara no avui. Sembla ser que aquest dilluns encara la temperatura serà molt alta a punts de Catalunya. A partir de demà dimarts la calor desmesurada dels darrers dies i nits no es tornarà a repetir i la setmana ens porta cap a temperatures habituals o fins i tot lleugerament per sota de la mitjana. Però com dèiem, avui la temperatura encara és alta. En Pau Pasqual ha pogut copsar com està afectant aquesta temperatura alta a la població.
Bona tarda. Inici de la fi de l'onada de calor que ha afectat Catalunya aquestes primeres setmanes d'agost. Arriba una massa d'aire procedent de l'Atlàntic que farà baixar la temperatura i que deixarà endarrere les caloroses nits d'agost que s'han hagut de combatre amb tècniques variades.
Pues les he passat regulint, però amb el ventilador de sostre bastant bé. La millor compra fa un parell d'anys.
Mira, de dia amb l'aire condicionat i per la nit amb el ventilador, perquè si no, no es pot estar. Fa una miqueta de corrent i tal, amb tot obert, i així fem.
Una onada de calor que ha deixat el rècord històric de temperatura màxima recollida el mes d'agost per l'Observatori Fabra amb 38,9 graus aquest passat dissabte. Davant d'aquesta situació, la gent s'ha reinventat.
Pues jo la nit la passo bé perquè poso l'aire condicionat,
al menjador i m'entra cap endintre l'habitació. Jo me faig això i, a més, tinc un ventilador sostre.
Avui comença la davallada, però el punt de partida és tan alt que la desesperació és notòria.
Home, moltes. Moltes, moltes ganes.
Estem ressant perquè arribi demà i baixin les temperatures a una... alguna temperatura suportable.
Ho estic desitjant. Desitjant que baixin, però de cop. I que faci el fred aquell que feia abans, que no el farà, que et talli la cara, saps?
De totes maneres, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor nocturna a Catalunya per aquesta nit, especialment al litoral.
3:15, a la plana internacional, molt pendents avui de la trobada entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Zelensky, a la Casa Blanca. El president d'Ucraïna viatja als Estats Units acompanyat per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i diversos líders europeus com ara el president francès o el canceller alemany.
El president dels Estats Units ha advertit Zelensky en un missatge a la seva xarxa social Truth Social que no recuperarà Ucraïna ni podrà entrar a l'OTAN. Un missatge que arriba hores abans de la trobada crucial a la Casa Blanca amb el president ucraïnès i diversos líders europeus. De la seva banda, Zelensky ha afirmat que mai haurien d'haver cedit Crimea i que les converses als Estats Units han de servir per acabar amb aquesta guerra, ha dit, de manera ràpida i segura.
I homenatge avui a Cambrils, a les víctimes de l'atac jihadista que va patir la població la nit del 17 al 18 d'agost del 2017. Amb motiu del 8è aniversari, l'Ajuntament de la localitat ha organitzat un acte institucional. L'alcalde de la població, acompanyat de diferents regidors i regidores, ha presidit un acte on també hi han estat presents representants dels diferents cossos de seguretat i una de les víctimes d'aquella matinada d'ara fa 8 anys. Canal Reus, Paula Garrido.
Passada la mitjanit del 18 d'agost de 2017, els terroristes que van atemptar a la Rambla de Barcelona ho van fer també a Cambrils, provocant la mort d'una dona al municipi. 8 anys després, el consistori cambrilenc, així com els cossos de seguretat i una representació de les víctimes d'aquella jornada, s'han trobat al matí d'aquest dilluns a la plaça de la Pau en un emocionant i sincer homenatge a les víctimes i a les seves famílies. El govern cambrilenc ha volgut condemnar els fets amb un comunicat de rebuig a la violència. De la mateixa manera, ha mostrat el seu suport cap a les persones afectades i ha expressat paraules d'agraïment per l'actuació dels cossos de seguretat aquella nit. L'Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
Per Cambrils és molt important cada any recordar uns fets que no haguessin hagut de passar mai, uns fets tràgics. Jo en aquell moment també els cossos de seguretat i en concret la policia local nostra va actuar molt ràpidament i la veritat que es va troncar aquest somni, aquesta realitat de Cambrils com a lloc de pau, com a lloc de convivència, com a lloc de passar l'estiu.
Per la seva banda, el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, ha denunciat els actes d'odi i alhora ha reafirmat el compromís dels cossos policials per garantir una societat lliure i inclusiva. L'acte ha finalitzat amb una ofrena floral i amb un sentit minut de silenci.
2:47, ens situem ara a Tàrrega, on es manté la vigilància privada a la piscina després de detectar presència d'excrements a les aigües. La piscina es va veure obligada a tancar les seves portes el passat dissabte. Era la tercera vegada en una setmana i per aquest motiu des de l'Ajuntament es van prendre mesures extraordinàries. Miquel Àngel de Viu, Tàrrega Televisió.
Fins a 3 vegades en només una setmana s'han hagut de tancar les piscines municipals de Tàrrega per la detecció d'excrements humans al bas de l'equipament. El darrer va ser el passat dissabte. Per tal de garantir el correcte funcionament del servei, l'Ajuntament ha decidit contractar un servei de vigilància privada que romandrà actiu fins al pròxim 7 de setembre. L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat el funcionament d'aquests controls.
Un controlador d'accessos i una persona amb auxiliar de seguretat per dins la piscina. La seva feina només serà estar pendent del vas de la piscina del que passi dins. Que els recepcionistes demanin noms, cognoms i DNI de les persones que compren entrada per un dia.
Pijuan ha lamentat que en plena onada de calor la ciutadania hagi quedat sense un espai de refugi climàtic i ha recordat que aquests fets poden comportar conseqüències penals.
No és una sanció o una multa si els enganxen, és que és pena de presó. És que se'n van al jutjat perquè és un delicte contra la salut pública.
A la província de Lleida ja s'han detectat fins a 10 casos similars en piscines de diferents municipis. Tot apunta que la reiteració d'aquests incidents podria estar relacionada amb un repte viral que circula a les xarxes socials.
I els veïns de Sant Cugat s'han despertat avui amb una amarga sorpresa. Una de les tres branques principals del Pi d'en Xandri, símbol de la ciutat, ha caigut. Encara es desconeixen amb certesa les causes que han provocat que la branca es trenqués. Marc Castro, Cugat Mèdia.
Una de les tres branques principals del Pi d'en Xandri ha caigut. La policia local, Protecció Civil i tècnics de Medi Ambient ja es troben al lloc dels fets. Amb les primeres inspeccions, els tècnics descarten que sigui un acte vandàlic i ho atribueixen a les extremes temperatures. Segons l'alcalde accidental, Carles Brugueroles, la vida de l'arbre no corre perill.
Tot indica que són causes naturals, que tenen a veure amb les altes temperatures, però sobretot amb la necessitat de constatar que això no s'hauria de repetir, no? I que la vida de l'arbre, doncs, que no perilla, no? Això ho aniran dirimint els tècnics, els especialistes ara donen les properes hores, i és una mica, doncs, el que sobretot ens interessa doncs fer, no? Doncs veure què podem fer per millorar la condició de vida de l'arbre i per garantir la seva pervivència, que és el que tots volem.
El Pi d'en Xandri es va incorporar al catàleg d'arbres i arbredes monumentals al país, tal com es va publicar el 8 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer arbre santcugatenc i el quart del Vallès Occidental, distingit com a arbre monumental.
I avui ha arribat a Tarragona l'aigua de Sant Magí transportada amb carros. Els barrils d'aquesta aigua es transporten amb carruatges escortats per portants que van